Un minut per arribar a 11:15 del matí. Avui, des del Sant Cugat a Fons Matins en Xarxa, volem fer un cop d'ull a ONGs, associacions locals que estan d'actualitat. Són moltes les entitats solidàries que treballen des de la nostra ciutat. De fet, aprofitem aquest espai per anunciar que aquesta setmana mateix estarem un espai els divendres a 11:15 del matí, més o menys. Res, serà un momentet, uns 5 minuts cada setmana, en què repassarem la tasca que aquestes associacions fan des de la ciutat. Però anem a pams. A hores d'ara ens acompanya a l'estudi Ramon Barnils, la presidenta de l'associació Rostros, Colores i Sueños, Esther Rodríguez. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos, un plaer tenir-te aquí de nou.
A vosaltres.
I tenim via comunicació telefònica la Sílvia Pons. Ella és membre de l'associació per l'ajut dels nens del carrer de l'Índia. Sílvia, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I gràcies per atendre'ns a aquestes hores, un plaer parlar amb tu.
Gràcies a vosaltres també.
De fet, volem parlar amb aquestes dues entitats perquè ambdues tenen previstos una sèrie d'actes durant aquest mes i el mes que ve, que diguem inclouen explicar una mica el que es fa des de les seves entitats i tot plegat per recaptar fons. Per començar, Rostros, Colores y Sueños, aquest diumenge a les 12 del migdia al casal de Mirasol de Sant Cugat organitzeu, Esther, un aperitiu solidari. Un aperitiu solidari on podreu explicar els vostres projectes i a més aprofitareu per recollir fons, si no vaig errat.
No, vas molt bé.
Perfecte. Recordem que Rostros, Colores y Sueños és una entitat que treballa a favor de l'educació a la comunitat de Colama, a Nicaragua. Des de fa ja bastants anys que hi treballeu. De fet, cada estiu el que prepareu és unes estades solidàries en què joves santcugatencs i joves santcugatenques aprofiten per treballar, per fer una mica de treball a Colama. Deixa'm preguntar-te, a hores d'ara, quina situació té Colama? Com estan ara mateix?
Mira, doncs la veritat és que Colama, nosaltres vam començar a treballar a Colama a l'any 2010, que va ser quan vam posar en marxa la biblioteca, amb un grup de 11 joves que venien d'aquí, joves, molt joves, i la veritat és que Colama ha canviat molt, ha canviat molt, no ha canviat només perquè pel treball que hem fet allà, que jo crec que també ha tingut alguna cosa a veure, sinó perquè també ha arribat la llum, per exemple, això va ser un...
Ostres!
Un aconteixement... Clar. Que té la part positiva i la part també a continuar treballant altres coses, perquè la televisió porta, l'electricitat porta temes com la televisió, que ja sabem que bé, que...
Tota la informació que arriba.
Les telenovel·les i a vegades, doncs, això fa que la gent s'enganxi a programes o continguts que tampoc afavoreixen el desenvolupament, però ha d'haver-hi de tot, i nosaltres continuem treballant i realment la biblioteca sí que ha estat un focus de canvi molt gran. En allà realment tu veus nens, sobretot els nens i nenes, i joves, i que ara ja la biblioteca forma part de la seva comunitat, i també altres projectes que han sortit entorn a la biblioteca, perquè una de les coses de les que sí que estem més satisfets i orgullosos és que en els projectes que hem dut a terme allà s'ha implicat pràcticament tota la comunitat. És un projecte seu ja, vull dir, la biblioteca la porta el Ronaldo, que és un home, un senyor de Colama, i els joves i nens i nenes que hi van, doncs ja s'ho han fet seu.
A més, recordo, Esther, de parlar amb tu i amb alguna voluntària que va venir aquí algun dia a l'estudi Ramon Barnils per parlar d'aquestes estades, que us preocupava molt l'educació dels nens i nenes de Colama, i em dèieu, recordo, si no vaig malament, que estàveu contentes perquè cada cop els nens anaven més per voluntat pròpia a l'escola, que això era una cosa importantíssima.
Sí. No, els nens ja et dic, se l'han fet seva, i a més, estem molt contents perquè a més dels nens i nenes que venien, doncs, perquè en allà és biblioteca però és centre cultural, perquè com que no hi ha res més, doncs a part de lectura, doncs també hi ha jocs i també s'organitzen algunes activitats i això és part lúdica, amb l'aprenentatge sempre per darrere, però a més s'han incorporat, per exemple, un dels projectes que vam posar en marxa, que va ser un equip de futbol. Doncs clar, com que tot està vinculat a la biblioteca, què hem aconseguit? Que fins i tot joves, nois, que a més no és per res, però a vegades els hi costa més el tema d'entrar en la cultura i amb la lectura i l'aprenentatge, doncs nois que estan en l'equip de futbol estan vinculats a la biblioteca, amb la qual cosa ja pots veure de tant en tant joves, adolescents, que abans ni se'ls hagués passat pel cap llegir un llibre o participar en aquest sentit en un projecte cultural, doncs estan allà a la biblioteca. I a més també un altre grup de joves que sí que fan una estan estudiant secundària, però en una altra comunitat, perquè Colama no té escola de secundària, però no tenien material de suport per fer els deures. Doncs pràcticament cada tarda els veus allà fent consultes, fent els deures. Clar, és que nosaltres això, vamos, ens omple...
Mira, aprofitem que parlem d'educació, que parlem de, dels infants, al final, per conèixer aquesta altra entitat que avui tenim una representant, la Sílvia, que ens acompanya. Ella, dèiem que era membre de l'Associació per l'Ajut dels Nens del Carrer de l'Índia, la Sara. Sílvia, deixa'm preguntar-te, és una entitat, a Sara, que està establerta a Barcelona, treballeu en favor d'aquests nens i nenes de l'Índia, i el proper mes de juny, el dia 7, i ho diem amb moltíssim temps perquè ningú s'ho pugui perdre, organitzeu al restaurant Montsecret d'aquí de Sant Cugat a 8:15 de la nit un sopar solidari on recollireu fons per la vostra ONG. I avui, com us coneixem, perquè de fet no havíem parlat mai abans, deixa'm preguntar-te com neix aquesta entitat, com neix a Sara?
Bé, a Sara neix l'any 2001 a Barcelona, quan un matrimoni de Gràcia pues, entra en contacte amb una ONG que treballa a la Índia, concretament a la ciutat de Bombai, amb els nens i nenes que viuen a les estacions de tren. Mm. Llavors, pues, ells entren en contacte amb aquesta ONG, els agrada la seva feina i es comprometen amb ella a intentar recaptar fons des de Barcelona per poder ajudar-los. A partir d'aquell moment, pues, a poc a poc la tasca va augmentant i anem contactant amb altres contraparts, altres ONGs que treballen a la mateixa ciutat de Bombai i anem ampliant la nostra feina, però sempre tractant amb nens i nenes del carrer.
Quina feina feu amb aquesta canalla?
Depèn una miqueta, sempre, o sigui, el primer és que aquests nens i nenes tinguin un sostre i tinguin una educació perquè puguin sortir pues, d'aquest cercle viciós que és néixer al carrer, viure al carrer i morir al carrer. El primer que se'ls ofereix pues, és una casa. De fet, les primeres coses que vam organitzar allà van ser dos orfenats, un per nens i un per nenes, i en aquests orfenats pues, els nens i nenes viuen i des d'allà pues, s'integren a la societat d'aquell barri, anant a l'escola amb els altres nens i fent una vida com faria qualsevol nen d'una família. Després d'això, doncs, poquet a poc, hem anat coneixent altres necessitats i també hem vist doncs, que hi ha nens i nenes que encara que viuen amb la seva mare, perquè normalment doncs, són famílies en les que el pare doncs, ha desaparegut o ha mort, encara que viuen amb la seva mare, doncs, viuen en condicions molt precàries. En aquests nens doncs, se'ls ofereix una escola, perquè família ja tenen a la seva mare, i a part de l'escola, doncs, un carnet en el qual ells poden aconseguir 3 dies a la setmana doncs, els aliments necessaris per ells i per la seva família. D'aquesta manera se'ls estimula que no tinguin que anar a treballar i puguin anar a l'escola i formar-se a poc a poc com qualsevol altre nen.
Ho acabes de comentar ara mateix, el tema escolarització, el tema educació. Clar, això potser és un dels temes que més deuen preocupar, perquè si no hi ha una base educativa, aquests nens quin futur poden tenir?
Clar, el que és fonamental és que ells tinguin una educació i puguin a la llarga aconseguir un treball quan siguin més grans, perquè si no pues, hi ha famílies a Bombai concretament que nosaltres hem conegut, que han nascut al carrer, han viscut tota la vida en allà i han mort al carrer, o sigui, no han sortit d'allà i sempre vivint de la mendicitat, amb la qual cosa això pues, evidentment no és el futur més maco que ens agradaria per cap nen.
Clar. Ara mateix, des de Sara, quins projectes teniu? En què esteu treballant actualment?
Actualment estem treballant amb aquests orfenats de nens, un orfenat de nens i un orfenat de nenes. Després també amb un projecte d'escolarització-nutrició, que és aquest que us comentava. També tenim un un ambulatori mòbil, que això significa que és com una furgoneta totalment equipada, que cada dia va a un barri, cada dia de la setmana va a un barri d'aquests d'eslums, que són els barris de xaboles, que diríem nosaltres, i atén els nens que ho necessiten. Aquell barri pues, ja sap que els dilluns vindrà l'ambulatori i es fa pues, el tractament, sempre clar, són tractaments de primera necessitat. Si el nen requereix alguna cosa més important, pues, se l'envia a l'hospital. Però regularment l'ambulància o ambulatori passa per aquell barri i atén els nens. També tenim un altre projecte que és aquest es fixa, que és d'un dispensari, també en un barri d'aquests d'eslums, i un altre projecte que tenim és un projecte amb nenes una mica més grans per aprendre a cosir a màquina. D'aquesta manera, pues, elles ja tenen una... Són nenes que primer han estat en un orfenat i així aprenen un ofici per poder guanyar-se una mica la vida.
Anem de l'Índia fins a Nicaragua. Tornem un altre cop al continent sud-americà. Esther, preguntava ara la Silva pels projectes que tenen des de Sara. Deixa'm preguntar-te en què esteu treballant ara mateix des de Rostros, Colores y Sueños.
Doncs mira, com ja hem comentat, el projecte nucli, a partir del qual van sortint els altres, és la biblioteca.
Sí, senyora.
La biblioteca Centre Cultural. Llavors, ara sí que ens agradaria començar a formar, monitors, el que seria monitors perquè fessin un tipus play, no? que treballessin amb activitats lúdiques, que treballessin també temes d'hàbits, perquè allà fa molta falta, hàbits bàsics, i bueno, aquesta seria una mica un dels objectius. A més del projecte Central Biblioteca, sí que continuem treballant amb els projectes que ja hem posat en marxa aquests anys anteriors. Un és el de l'equip de futbol de Colama.
Ah, molt bé.
Sí, el tema de l'esport, doncs ja ho sabem, que és una eina molt útil per treballar valors, per treballar oci sa i saludable, perquè allà a Colama, com que no hi ha gaire cosa a fer, doncs caure en l'alcohol o en fer altres malifetes, doncs és molt fàcil. I llavors està funcionant molt bé, han guanyat una petita lliga i els joves estan molt contents amb l'esport i sobretot el futbol, que és l'esport que practiquen. Després, fa 2 anys hem posat en marxa el que és un grup de teatre. Van anar 5 noies d'aquí a l'estiu, van posar en marxa aquest grup i s'han engrescat moltíssim els joves i les joves d'allà. De fet, només van començar les noies i un noi que es va atrevir, i l'any passat ja s'hi van apuntar més nois.
Ah, molt bé.
Sí, els encanta el teatre i a més és una eina també de transformació i d'educació, i com que tota la comunitat tampoc havien vist mai teatre, però estan encantats. I després continua el projecte de les dones que van començar també el primer any amb un grup que van començar a fer una mena de tapissos,
sí.
I això ha anat reconduint-se i ara estan fent un microprojecte de pa, per elaborar pa.
Segueixen fent-se les estades de joves santcugatencs allà, això que continua igual?
Continuen, cada any han anat, l'any passat van anar gent una miqueta més gran, dues mestres, un altre noi que tenia una empresa vinculada a temes d'educació i una noia també més jove d'aquí de Sant Cugat també.
I aquest any ja s'aprendràs, entenc, no?
Aquest any, sí. De fet, joves o adults, perquè també volia comentar que l'aperitiu, a veure, nosaltres estem participant, però l'organització de l'aperitiu ha estat de l'Associació de Veïns de Sant Joan de Mirassol,
sí.
Que a més són, vull dir, són d'aquestes persones que jo no els coneixia, però que els agraïm molt que ens hagin tingut en compte, i d'aquestes persones lluitadores que ens comentaven, no?, com van ser ells els que van aconseguir o van participar perquè el casal es posa en marxa, i llavors jo, aquesta gent, pues, ja els hi vam dir que si volen venir a Colama, que estarem encantats, perquè és que si nosaltres pensem que tothom té coses a aprendre sempre i a fer allà.
Deixeu-me que us pregunti a les dues, com a membres responsables d'entitats solidàries, d'entitats de cooperació, quines dificultats teniu en el dia a dia per tirar endavant associacions sense ànim de lucre, que el que volen és ajudar a altres persones? Això no, trobo que no ha de ser gens fàcil. Quines dificultats es troben, per exemple, en el cas de Sara, Sílvia?
Bé, la principal principal dificultat que trobem, evidentment, és la de trobar fons per poder tirar endavant aquests projectes. Sí. Perquè, evidentment, el que fa falta, encara que amb poqueta cosa es aconsegueixen molts resultats, però fa falta pues, sensibilitzar a la població d'aquí que la nostra ajuda fa falta i la nostra col·laboració fa falta a molts llocs del món.
Mm-hmm. En el cas de Rostros, Colors i Sueños, Esther, quin és l'entrebanc que teniu per fer el vostre dia a dia?
Doncs, aviam, estic d'acord amb la Sílvia que el tema dels fons sí que és un tema important i que les persones aquí, doncs, fins i tot aquí hi ha persones que també necessiten avui en dia doncs, un suport econòmic perquè la situació aquí... La veritat és que nosaltres fins ara hem treballat molt amb l'energia que ha posat la gent, o sigui, l'energia transformadora de la gent que ha anat treballant allà, no? També tenim el José, que és membre de l'associació i que està treballant allà de manera desinteressada, i el Ronaldo, vull dir que són dos pilars. Però, clar, arriba un moment que sí, que si no tens diners és que no pots ni pots ampliar el fons de llibres. La gent, els nens o les nenes o els usuaris de la biblioteca, si veuen sempre els mateixos llibres, se'n cansen, cal reposar jocs, clar, llavors uns mínims, i sí que això costa. A més, tot el tema de que, en el nostre cas, som poquetes persones i totes treballem. Tenim la nostra feina i a més treballem per engegar i posar en marxa els projectes i que continuïn vius, i això a vegades fins i tot fer una activitat com la del proper diumenge doncs suposa molta feina. Doncs en aquest cas, per exemple, com que hi haurà música en viu i dansa, doncs contactar amb la persona, tota la gestió de comunicació, de que hi hagi, coordinar-te amb l'associació de veïns en aquest cas, prepararem alguna cosa de menjar típic de Nicaragua. Doncs fer tot això suposa un munt d'hores i també per intentar-ho fer bé, doncs, bueno, suposa...
Tot plegat, recordem, aquest aperitiu solidari de Rostros, Colors i Sueños serà aquest diumenge a les 12 del migdia al Casal de Mirasol. Tan fàcil com això. Si ens hi volem acostar, simplement...
Sí.
I anem, i allà podem trobar informació sobre l'entitat, conèixer els projectes, també poder animar-nos a formar part de l'entitat, fins i tot.
Tant, sí.
Ara mateix quanta gent sou, Rostros?
Bueno, de moment som tres socis, i hi ha persones que van col·laborant, que col·laboren, doncs de manera puntual o alguna amb més estabilitat.
Exacte, el que veig és que cada any no us falta gent, per anar a aquestes estades a Colam. Això és importantíssim. Sí. Pel que fa a Sara, recordem que proper dissabte 7 de juny tindrà lloc aquest sopar solidari al restaurant Montsecret. Serà a 8:15 de la nit, amb un donatiu de 35 euros que costarà aquest sopar. Sílvia, explica'ns una mica què podrem trobar en aquesta trobada.
Aquest sopar el podrem realitzar gràcies a la col·laboració del restaurant Montsecret, que s'ha ofert de donar-nos el seu temps i el seu local i la seva feina per poder tirar-lo endavant, i serà un sopar indi amb degustació de diferents menjars típics de la zona i a més un taller de ball de Bollywood per poder gaudir de la màgia d'aquest ball i poder participar-hi.
Escolta, deixa'm preguntar-te una vegada més sobre la situació a la Índia d'aquesta canalla. Clar, una cosa, quan parlem des del problema de la Índia, sempre veiem que la situació, malauradament, no evoluciona. Sempre hi ha problemes, sobretot amb la canalla, amb els infants, que els que no tenen el seu lloc, diguem, a la societat, tenen aquests problemes i depenen massa sovint d'entitats com la vostra, com a Sara. Deixa'm preguntar-te què falta a l'Índia perquè canviï alguna cosa.
Jo crec que el primer seria un control de natalitat. Això, evidentment, perquè hi ha moltíssims milions de nens que van naixent cada dia i que no hi ha cabuda en el sistema social per tots ells. Després, evidentment, que el govern de l'Índia s'involucrés més en la creació d'infraestructures, en la creació d'uns serveis socials que pràcticament no existeixen.
Clar, exacte, però això serà molt, molt complicat. A mi, potser el que més sorprèn de tot plegat és la passivitat que hi ha arreu del món i que les úniques persones que, diguem, fan alguna cosa per donar un cop de mà, per intentar solventar aquesta situació, són entitats solidàries, entitats sense ànim de lucre, i que tenen un suport al darrere, al final, molt relatiu. És el que comentàvem ara amb l'Ester, que es depèn moltíssim dels socis, d'aquestes aportacions que es puguin fer. Clar, ja no parlem del govern de l'Índia, que això per suposat té la seva responsabilitat, però a nivell internacional no hi ha una resposta cap a l'Índia de que es pugui fer alguna cosa per millorar aquesta situació?
Cap ni una, perquè no hi ha... Sempre que hi ha una resposta internacional, malauradament és perquè hi ha uns interessos mundials perquè allò tiri endavant. Jo penso pues, que al món ja li està bé que existeixin aquestes bosses de pobresa, al món capitalista i al món ric ja li està bé que això existeixi.
Clar, però ens trobem això, Sílvia, i després molt sovint veiem que l'Índia la situa molt sovint com una economia emergent, i llavors això xoca una mica, igual que passa al Brasil, per exemple, que és una economia emergent, però ens trobem en casos de pobresa i de condicions socials, vaja, força dubtoses, per dir-ho d'una manera suau.
Sí, és emergent, però és emergent en mans d'uns pocs i, a més, per aprofitament d'Occident, perquè som nosaltres, a Occident, els que ens aprofitem de que ells són emergents, els utilitzem com a mà d'obra, a vegades a distància, però ells segueixen tenint els sous ínfims, encara que ens facin els serveis tecnològics, inclús sanitaris, que ens fan.
Llavors, a quin preu? Al final, sí, la gran pregunta, no?
Sí, sí, sí.
A quin preu tot plegat? Ester, en el cas de Nicaragua, és un cas diferent la situació que hi ha a Nicaragua. A l'Índia sí que tenim aquests casos amb aquest llindar de la pobresa molt, molt extrem. A Nicaragua, quina situació es viu ara mateix? Quina situació política i social es troba ara mateix?
Aviam, doncs, econòmicament és una economia que està en ple creixement, com molts països d'Amèrica Llatina. També és veritat que aquest creixement, com pràcticament en tot el món ara, i com molt bé ha dit la Sílvia també, doncs amb una cultura capitalista, doncs el repartiment de la riquesa no està equilibrat, però sí que és veritat que dintre de tot doncs el govern sí que es preocupa, o sembla que es preocupa, com a mínim perquè l'educació arribi al màxim d'infants. Jo sé que em consta que hi ha hagut, quan una empresa s'ha instal·lat en allà, hi ha hagut algun tipus de negociacions perquè la empresa inverteixi doncs en algun aspecte públic. En alguns casos crec que va ser amb Slim, amb Carlos Slim, aquest una de les persones més riques del món, que va posar en marxa algun negoci allà, doncs va donar ordinadors per les escoles. Llavors, crec que el govern està fent, dintre del que pot, alguna cosa. El que passa és que es parteix d'uns nivells, de fet es parteix d'una guerra que no fa molt més de 30 anys que es va acabar, en els anys 90, i a més, d'una situació, per exemple, els mestres a Kolama tenen un nivell, i quan estic parlant de Kolama, que és potser un cas extrem perquè és una comunitat que queda apartada, però en general el nivell és molt baix, es parteix d'unes competències professionals molt justetes i de manca de recursos i de metodologies que fan que per revertir tota aquesta situació hi hagi molta feina a fer.
Doncs ja ho sabeu, si voleu saber més sobre la feina que es fa en aquests països, tant a Nicaragua com a l'Índia, recordeu aquests dos noms, Rostros, Colores y Sueños, per aquesta comunitat de Kolama, Nicaragua, i d'altra banda, Sara, aquesta associació per l'ajut dels nens del carrer de l'Índia, que recordem, per una banda, Rostros, Colores y Sueños té aquest aperitiu solidari aquest diumenge a les 12 del migdia, aquí al casal de Mirasol, i d'altra banda, a Sara, el proper 7 de juny, al restaurant Montsequet organitza aquest sopar solidari a 8:45 de la nit a preu de 35 euros. N'hem parlat avui per part de Sara amb la Sílvia Pons. Sílvia, moltíssimes gràcies, molta sort amb aquest sopar. Ah, i deixa de preguntar-te, com ens podem inscriure en aquest sopar?
Sí, a través de... A través de la compte corrent.
D'acord.
que surten a la web de Sara, indicant el nom i cognoms i indicant sopar solidari.
Fantàstic, doncs és un número de compte que penjarem també a www.cugat.cat. Sílvia, escolta, moltíssimes gràcies i moltíssima
moltes
sort.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de donar-nos a conèixer.
Encantat, una abraçada.
Gràcies.
I Esther, també moltíssimes gràcies a tu, moltíssima sort amb els propers projectes, sort també a la gent que s'acosti a Colama a gaudir d'aquesta estada solidària i sort també a la gent de Colama, que cada dia tu millor van, tu, això és fantàstic saber-ho.
Sí, 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 no, sobretot nosaltres estem encantats amb els aprenentatges també que fan la gent que pot tenir la sort de poder anar allà, perquè tornes, mai ets, seràs el mateix o la mateixa, doncs, i gràcies a vosaltres.
Encantats, Esther, com sempre, moltes gràcies.
Val.
Thank you.